Bé, doncs, Adel, connectats, com els dijous ens acostumen a visitar un parell de persones, que són els nostres llenguaferits. Sempre dic un parell de persones, però avui només en veig una. David, sí. Vila i Ros, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Sí, de fet,
què
hi som tots
fas
dos.
Sol?
No ho sé, jo és molt estrany estar aquí sol, a mi no m'agrada. Però realment hi ha una causa, allò de força major. La Gesa està amb Covid. Avui.
De veritat?
Sí, i esclar, no podia venir aquí a l'estudi perquè, a més això, amb la temperatura que tenim aquí dins de l'estudi, ara mateix estaríem tots. Sí, sí. Però no passa res perquè la tenim per telèfon.
Ah, mira.
Oi que sí, Gés?
Hola! Clar, que porteu el teu nom de connectats, o sigui que connectem igualment, no passa res.
Molt bé,
i mireu,
molt bé.
Jo he volgut tastar, dic, mira, a veure el Covid com és, com és això del Covid que tothom diu. Home, Déu-n'hi-do, avui m'he estrenat i una miqueta de tos i un malestar, però res, això ja ho anirem passant i ja està, vull dir que... Però clar, no podia venir amb vosaltres, sóc generosa, però tenc com anar un virus,
clar.
Tampoc,
no cal,
oi?
No cal, oi?
No.
Bé, i avui de què va el Llenguaferits d'aquest dijous?
Doncs mira, avui parlarem de contes, exacte. Especialment dels contes de quan érem petits, oi que sí, Gés?
Sí, i tant. Doncs començarem? Sí?
Sí, tant que
fem
sí.
Fem el nostre crit, David?
Som-hi,
Llenguaferits.
Som-hi!
Som-hi! Que és molt difícil simultàniament.
Ai.
Doncs comencem a parlar una miqueta dels contes clàssics. Evidentment existeixen molts contes, però també ens han influït els contes de tota la vida, no? I a França, clar, és que has de començar per França, en
ja
aquest cas. I clar, jo... Com, què vol dir això?
No, res, no dic res.
Estic,
no res.
Estic malalta,
és veritat,
sisplau,
perdó,
una miqueta
perdó,
de respecte.
No dic res,
Home! Doncs clar, sabeu que els contes de la Ventafocs, de Cendrillon, per exemple, tenim el Gat amb Botes, Le Chaboter, la Caputxeta Vermella, Le Petit Chaperon Rouge, clar,
sí.
Ve d'un mateix escriptor, que es diu Charles Perrault, del segle XVII. Llavors són clàssics que van anar passant de mans a mans i de nens a nens, no? Però clar, has de dir una cosa, perquè clar, la tradició és francesa, diuen, però s'ha de dir que Charles Perrault va recopilar molts dels contes d'un altre autor, que era italià, que es deia Giambattista Basile. Per tant, aquests contes que diem que són francesos inicialment, no tant, però són adaptacions, perquè inicialment aquells contes no eren gairebé per a nens, perquè eren fins i tot molt violents, i el Charles Perrault els va agafar i els va readaptar. També en algun programa podem parlar de l'origen dels contes i del contingut, perquè n'hi ha que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la violència dels contes originals. I també a França també ens agraden molt les fàbules, i en tenim de molt famoses, que són les Fables de la Fontaine del segle XVII. Mm-hmm. I doncs hi ha la Cigale et la Fourmi, Le Lièvre et la Tortue, i són d'això, històries curtetes, posant en escena dos animals i mitjançant una historieta, no?, transmetent valors. I això doncs és una miqueta la meva influència com a francesa.
Com a francesa, però que en el fons també ja hem dit que francès no hi ha res, tot això. Tot
a veure, és un secret entre nosaltres, tampoc cal difondre-ho per allà.
No, però res. És que jo ara estava pensant que com que fa uns dies vam descobrir que el croissant era austríac,
jo també
començo
pensava.
A dubtar de l'aportació de França a la història de la...
Però jo no he dit res.
Tu no has dit
gràcies,
res, però jo...
Gràcies, Carme, per no dir res.
Home, clar.
Així, m'agrada.
D'acord, va, tornem cap aquí. Anem cap al conte en general. La veritat és que és molt, molt interessant, i sense la feina de Charles Perrault no hauríem conegut moltes d'aquestes històries, no? És important diferenciar entre el conte tradicional i el conte modern, no? Però en tot cas, el conte, quan parlem de conte adreçat a nens, clar, serveix perquè els nens aprenguin a llegir i a escriure.
Sí.
És molt útil també per relacionar imatges amb paraules, no? Comencem a aprendre paraules, relacionem amb un dibuix o amb una fotografia, pot ser, en què s'observa aquesta paraula. Evidentment, els contes serveixen, per tant, per descobrir el món. Serveixen, sobretot, molt important, ja no només pels nens, sinó per tothom, fer volar la imaginació. Qui seríem sense la imaginació? I, evidentment, els contes per nens sempre serveixen per transmetre valors. Aquí hi ha aquella paraula que a la gent li costa molt dir-la en català, no? Com es diu aquell missatge que hi ha al final dels contes? I tothom...
Ja sí, que ara m'ho sap. El Xavi.
Ara li poses una pressió.
No, sí, és que ara m'has enganxat que no...
El missatge final d'un conte...
Sí,
com...
sí, tothom... el que en castellà és la moraleja.
Clar, després quan dius això, a les escoles ho diem molt, i com es diu en català? I tothom ens diu la moraleja.
No, la moraleja no.
I esclar, evidentment. Però és la resposta típica.
La
tothom,
no,
la moraleja, és que hi ha tan panxos.
No, és veritat.
És la moralina.
Ah, la moralina.
La moralina o moral, no, podríem dir-li. És a dir que, i hem de dir també, ara reivindicant ja contes més nostrats, no, que aquí a Catalunya també n'hem tingut de molt, molt, molt clàssics, com per exemple el Patufet. No? Segurament el Patufet potser és el gran conte clàssic de la literatura catalana, entre molts altres. Arreu d'Europa hem trobat molts autors importants, no? Per exemple, a Alemanya tenim els germans Grimm, no? Que van ser al segle XIX uns altres dels grans referents recopiladors de contes. A Dinamarca, com no, Hans Christian Andersen, evidentment. I al Regne Unit també James Halliwell també va fer un paper molt, molt, molt important, en aquest cas amb la literatura anglesa. Per tant, diguem que arreu del món el conte té un pes molt important. Moltes d'aquestes històries de vegades salten d'una cultura, d'una llengua a una altra, i fins i tot ens les fem tan nostres que ens pensem que s'han originat aquí, i després dius, ai no, però si això ve de l'altra part del món, no? Però en tot cas, jo crec, Jess, que més que parlar nosaltres, què creus que hauríem de fer avui?
Home, hauríem de parlar d'una persona molt especial, perquè, Carme, tenim un convidat especial.
Ah, sí?
Que tampoc el veus.
Ja.
Representa que és una personalitat immensa aquí a Catalunya, aporta una trajectòria en literatura, en llengua impressionant, és un llengua ferit, perquè ell també va ser traductor i és també un amant de la llengua catalana i escriu, canta, imagina contes i fàbules. I donem, m'encanta aquest paper de presentadora en aquest cas, donem la benvinguda al gran senyor Enric Larreola. Aplaudiment!
Molt bona tarda, Enric.
Hola, què hi ha? Mare de Déu, quina presentació que m'heu fet més clamorosa.
Home, i ens hem quedat curts. I ens hem quedat curts, Enric. Nosaltres necessitaríem un programa per presentar-te, però hem dit fem-ho breu. Va.
Home, sí.
Ai, senyor. Bé, doncs digueu, que us escolto.
Doncs mira...
Home. Clar, sí, no, un apuntament que estàvem dient, clar, com a llengua ferit, pensem que l'Enric Larreola doncs, va publicar moltíssims contes i en donarem només, entre tants contes, dos exemples de contes traduïts. La marmota inventora, que en basc és la marmota Asmatzailea, o en francès, la marmota motif, i també la bruixa avorrida. En francès, la sorcière camomille, en anglès, the witch called Hazel, i en castellà, la bruja avorrida. I així ja, a partir d'aquí, podeu anar explicant el que vulgui.
Exacte, perquè l'Enric, ja ho veieu, és un llengua ferit, és un gran defensor de la llengua catalana, i quan diem que ha escrit molts llibres, volem dir que ha escrit molts llibres, és a dir, més de 110. Per tant, estem parlant d'una obra absolutament prolífica, que ha tocat tots els gèneres, però avui el volíem tenir aquí perquè... Ell va escriure, especialment durant els anys 80, molts contes per nens. De fet, en aquella època jo era petit i ja llegia contes de l'Enric. És a dir, que ja és dels primers autors que vaig llegir. Recordo La casa gran, que era un conte que vaig llegir. Així que, Enric, per no parlar nosaltres, per què creus que és tan important el conte?
Bé, a veure, el conte, en principi, el conte, tot allò que heu dit, el conte clàssic, tot allò, sí, és clar, és una cosa històrica, és importantíssim. En realitat, molts contes venen de rituals d'iniciació antics, descafeinats, que al perdre la seva visió sagrada que tenien en un cert temps, van passar a tenir una forma literària i finalment van acabar esdevenint rondalles i contes, però que en el fons molts arrenquen de rituals d'iniciació sagrats d'altres cultures. Però bé, això parlant diguem-ne del conte així en general. Ara, en el cas nostre, per què em vaig dedicar a escriure? Bé, em vaig dedicar a escriure contes, en principi perquè m'agradava, naturalment, i després perquè em va semblar que també era una manera de fer que els nens poguessin interessar-se per la llengua, que es divertissin, que riguessin en català, Això és molt important. I, per tant, doncs, m'hi vaig dedicar a fons, em vaig escriure molts i molts i molts. Ara sóc incapaç d'escriure un conte, però durant anys tenia moltes idees i me'n venien una darrere l'altra i els escrivia, mira, i vaig tenir sort, diguem-ne. Me'n van publicar moltíssims i bé, encara hi són. Molts estan descatalogats, perquè, esclar, tenen una vida efímera. Es publica tant en aquest país que, esclar, molts contes tenen una vida efímera i al cap d'un temps ja te'ls retiren del mercat. Però, clar, en realitat estan escrits, han estat publicats i han estat llegits. I això m'ha fet visitar moltes escoles, que és una de les coses més agradables que he pogut fer relacionades amb el món de l'escriptura de contes. Perquè clar, llavors són escoles que han llegit contes meus i que volien conèixer l'autor i que els nens els preguntessin coses. I, és clar, és una manera d'estimular els nens a crear ells també, a escriure, a llegir, a inventar. És un contacte directe amb les escoles. I això m'ha agradat molt, perquè d'altra banda jo he treballat durant molts anys com a professor a la Universitat Autònoma, professor de mestres, el que seria el que al principi era l'escola de mestres i que va acabar sent la Facultat de Ciències de l'Educació. Per tant, visitava escoles que potser el mestre havia estat alumne meu anys enrere, no? I tot això es feia que hi hagués una sintonia molt cordial entre les escoles, entre jo, entre el que escrivia, entre els nens, entre tot. Tot m'ho he passat. La veritat és que ha estat una experiència vital meva molt, molt intensa i molt agradable.
Ai, que bé, Enric, és que saps què passa? Que amb la gent és que ens agrada molt escoltar-lo. Ens agrada molt escoltar-lo. I ara, esclar, ens estaríem aquí fins demà escoltant-lo, perquè anirem fent preguntes. De fet, ell ja ho sap, que ens l'estimem molt i que el tenim com un referent en molts àmbits, no? I realment el que explica és molt bonic, no? El conte també com a manera de transmetre, de compartir, d'anar a les escoles, de tot plegat, no? Però escolta, Enric, a part de contes, perquè l'estem parlant del conte, però tu tens uns textos molt divertits que no són contes pròpiament dits, però sí que van adreçats a nens, són més aviat poemes, que estan agrupats en el teu animalari. Jo m'hem pensat que potser, per acomiadar aquesta breu entrevista, si ens en volguessis dir algun, és que ens agraden molt. És que som com nens.
Sí, els en podria dir, no sé, uns 3 o 4 seguits, perquè fan riure a mesura que els vas sentint van fent riure. Sí, de fet, això va venir perquè jo visitava escoles, ja he dit, i de vegades en les converses amb les mestres que em rebien, hi havia el tema de, ai, no tenim prou poesia per a nens, ai, com, això sí que ens caldria. Bé, i llavors se'm va acudir a mi que jo podria participar en la creació d'algun tipus de poesia que es pogués treballar a l'escola, i se'm va acudir l'animalari, que és aquest recull de versos dedicats a animalets que funcionen. Bé, en diré uns quants, perquè fan riure, realment. A veure, la puça, per exemple. Una puça que saltava una cosa de medir els matins quan es llevava, i després de fer un pipí, a la feina se n'anava, que era una hora de camí. Però tot i que saltava, no hi anava mai a peu, que cada matí agafava el gos de les 8:10.
Una altra, que encara tenim un parell de minuts, va.
Vinga, el pingüinet. Un pingüinet fredolic, gairebé sortit de l'ou, va dir que en tenia prou de parellons al melic, i va fer talambolic, i creat a l'enrenou, que imagineu-vos quin xou, amb bufanda i abric, passa els hiverns de Salou. I no sé, i acabo amb
sí,
un, per exemple.
Endavant.
Sí, a veure, la cuca de llum, per exemple.
Sí.
Una cuqueta de llum brillava com una lluna. Un pollet, ros i tendrum, bo i seguint el seu costum, va i se l'empassa tot d'una. Ella li fa la punyeta i no li apaga la llum. Ai, que tinc! Ai, que no tinc! I ara el poll està capeta perquè sembla una bombeta ben bé de 125.
És espectacular. Enric...
N'hi ha molts.
Ho sabem. Hauríem de fer un monogràfic un dia només de l'animalari.
Completament.
I tant. Doncs escolta, Enric, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per...
Encantat d'estar amb vosaltres. Sabeu que l'estimo moltíssim. Moltíssim. I que, per tant, tota cosa que em connecti amb vosaltres és per mi una cosa emocionant, una cosa que valoro moltíssim.
Per nosaltres.
Paraula de llengua ferits, eh?
Paraula de llengua ferits.
Paraula de llengua ferits.
I tant que sí.
Enric, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres al Connectats, en aquest espai que el fem des de casa teva també, des de Sant Cugat, eh?
D'acord.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
A veure, una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu.
No ens queda gaire més temps.
Oi?
Què hem de fer?
Doncs què fem? Podem acabar dient alguna cosa, un vet aquí una vegada en llengües del món, per exemple?
Sí, fem quatre llengües, així només la frase vet aquí.
Pim-pam,
fem una de cada continent. Mira, en català és vet aquí una vegada, eus aquí una vegada, però a l'Àfrica, Gés, què tenim?
Ah, anxona, pa i vapo.
Per exemple, si ens anem a Àsia, per exemple, podem fer amb hindi, que és Kimi Yamanemem, o Bahuta Purani Batahau.
Wow.
Anem cap a
Europa. En
Europa,
sí. Què diem? En anglès, once upon a time, o c'era una volta, en italià.
I per acabar, si us plau, en francès, Jess.
Il était une fois.
I l'était une fois. I així acabem, oi?
Fantàstic, aquest Llengua Ferits de dijous, avui amb un il·lustre convidat, doncs sí. Parlant del món dels contes.
I tornarem amb més sorpreses, Carme, però sí. No podem dir res més.
Exacte.
Ja. Espero que hi siguis, aquí.
Home, jo sí, clar, ho vull veure.
Val.
I tant que sí.
Que vagi molt bé, Llengua Ferits.
Som-hi.
Adéu-siau.
Tot comença dels teus ulls.